Hola, sóc Noelia Llorens Titana i envio una salutació als oients de Los Sonidos del Planeta Azul.
Noelia Llorens Titana, benvinguda.
Moltes gràcies a tu per convidar-nos. Gràcies.
La malagueña rondeña, la malagueña rondeña, es un ball molt popular. Quan repiquen les postisses, la gent es posa a ballar. La malagueña rondeña.
Titana, ¿qué te llevó a reflejar tu música en soporte discográfico?
En primer lloc, pues, sempre n'hi ha com una persona que t'espenta a fer aquestes botxeries que se t'ocorrissin. I eixa és Susana Díaz Tejedor. Susana és la que veu en mi algo més enllà d'una xica cantaora, veu que n'hi ha molt de potencial i com que a mi me feia molta vergonya cantar, ella diu, xica, per què no fas això? Perquè tens molt de potencial, tens molt bona veu i pots gravar un disc. Tens te ve de nissaga familiar el fet de cantar i que tens una família d'artistes, per així dir-ho d'alguna manera. I fou ella i el voler fer un homenatge a la meva família el que al final va acabar en el disc, que no trobàvem nom, perquè tots els noms que pensaven se'ls llevaven. I al final van dir, mira, com és el primer, Titana, i ja està bé, Titana se va quedar.
No vulguerà despedir-me, no vulguerà despedir-me, perquè m'agrada cantar, però està fent-se de nit i ja és hora d'acabar. No vulguerà despedir-me.
Titana, que lo tomas de tu abuelo.
Exacte. El meu iaio, Batiste Lerma Alonso, més conegut en el poble de Godella com a Titán, perquè era un home molt grandot i tenia una veu de barítono, i clar, tot això junt formava eixe mal nom, no?, que n'hi ha en els pobles. Jo sempre dic que a mi m'ha tocat un mal nom bo, perquè n'hi ha cada mal nom per ahí que no veges tu en els pobles.
Tu abuelo, que además de cantar, era sabater.
Sí, feia sabates i tenia la música com a afició, però no sé jo fins a quin punt, perquè sí que és veritat que quan va faltar el seu fill Juan, la vídua del seu fill Juan, me va donar una caixa que estava tota plena de les partitures que el meu iaio gastava per a cantar, en baríton. Però és que, a més, n'hi havia partitures que ell havia fet. O sigui, ell havia composat dos peces, una per a la seva filla Emília, la tia Milín, i altra per a la seva dona, Emília, també. Vull dir que... I se cartejava en un pianista de Córdoba per a que li corregira les partitures. Bueno, és una filigrana de partitures fetes a mà, que això ja ho ensenyaré algun dia. Mola moltíssim.
I junto con Noelia tenemos a Susana. Susana Díaz Tejedor.
Sí.
Tú acompañas a Noelia también en los conciertos. Y eres parte importante de la grabación de este trabajo.
Noelia i jo pensem este treball conjuntament, en realitat. Òbviament ella és la veu, és l'artista i és la que està al davant transmetent tot, però tot el treball de darrere, el que és l'evolució en les lletres que fem, el tractament, la música, la part artística, sempre és pensada entre les dues. Tot el treball en base és de les dues.
Thank you.
quién han sido tus maestros o maestras a la hora de cantar. En el disco citas a Teresa Segarra, que ha sido una de tus maestras, pero también está Victoretta.
También.
Victoretta Sousa.
Victoretta arriba a la meva vida un poquet més tard, jo crec que ha sigut l'última mestra en la que he estat, i també m'ho va proposar Susana, que sabia que estava donant classes en l'Orrat, i allí que m'apuntí i anava per les vesprades, i me'n recordo la primera vegada que li vaig cantar a Victoretta, me va dir: a tu te vaig exigir molt, me va dir, i jo, gràcies, perquè és el que vull, saps? Vull que aprendre, perquè és Victoretta, no és només com és ella, o sea, és que ella és una passada de persona, és molt bonica, té una energia super neta, super blanqueta, transparent, te tracten molt d'amor. És també el que t'ensenya a cantar i tota la contextualització que te dona de me'n recordo una vegada que anarem a no sé on i no sé qui, no sé quantos, vull dir, és com un llibre de música tradicional al teu abast i te ho dona tot. I és superbona. I
Teresa Segarra.
I Teresa Segarra també, de Paterna, que sempre dic que no ha sigut mestra meua directament, però sempre ha estat ahí per a donar-me el meu lloc quan a lo millor anàvem a una a cantar i ella estava cantant i jo estava de públic, sempre m'ha convidat a cantar i bueno, això te dona força i te lleva un poquet la vergonya de cantar. I sempre això està molt bé, perquè ara és com que és molt fàcil cantar cant d'estil, però fa uns quants anys havien de ser els cantaors que te convidaren a...
Això t'ho conta Victoretta.
A cantar. Això m'ho conta Victoretta, sí.
Que era supercomplicat. No era tan fàcil, perquè, clar, tots ho veien com que els anaven a llevar el lloc i era que... Quan algú te donava un lloc, ja te donava aquesta entrada, era molt difícil. No és tan fàcil com avui en dia.
I acabé de batre el blat, arre castanya, molt prop de la mortereta. Quan carregue la farina, vaig al mos de Vicentet i em queda una altra faena.
Es un cant de batre cantado por una mujer, con todo lo que ello significa.
Ja n'hi ha més que canten, he de dir. Però sí que és veritat, jo quan comencé a cantar, per posar-te un exemple, en els finals de curs de l'escola de cant, sempre en els homes qui cantaven els cants de faena. I jo deia, i per què nosaltres no podem cantar? No, és que... Això només ho canten els homes. I jo pensant, però que tonteria, no? Però si les dones també treballaven la terra, vull dir. I te'n vas a la fonoteca de materials i te'n vas a les gravacions que té Botifarra i te'n vas a l'arxiu sonor de Fermín Pardo i la majoria de cants de faena que n'hi han replegats han sigut o perquè ho cantaven dones o perquè les dones en recordaven de que el pare, el iaio, el tio que anaven a treballar al camp més sovint, després li ho cantaven en casa o ella se'n recordava. Vull dir que ni havien dones que cantaven, ni havien dones que treballaven la terra i cantaven treballant la terra, i avui en dia ja n'hi ha més dones que encanten cançons de batre.
Hi ha molta documentació gràfica de dones que treballaven, igual que els homes, la terra, i encara quan arribaven a casa treballaven més. Això s'ha de dir. Però no sé per què, bueno, m'ho imagine, que els homes són els que cantaven els batres, per dir-ho així, o els cants de faena, i les dones és de bressol, no? És un poc de el cant per gènere. Encara que supose que tot això ve donat per el context social de l'època, en el que les dones no podien participar, en el que eren activitats públiques, per dir-ho d'alguna manera, i per tant els rols estaven molt marcats, és que havien de ser. Però documentació gràfica hi ha moltíssima i també sonora, també n'hi ha àudios gravats.
Vicent Fita és... M'emociona el parlar d'ell perquè és que... Saps que ell està en el grup de danses El Piló i una vegada anàrem en Pasqües a veure una actuació que feien perquè no... Pues anàrem perquè dic, mira, fan això, anem a veure què aprenem. I Vicent Fita va ir a cantar una cançó de batre i jo dic, ostres, esta cançó, esta lletra, d'on és? Total, que quan acaba l'actuació aniria a saludar-lo i me digué que era uns versos que ell s'havia inventat que parlaven del molí de la sal que tenim allà a Burjassot, que està, és una llàstima perquè està abandonat i és era superimportant en la seva època perquè per allà passava la sèquia de tormos i anaven els llauradors a netejar els grans de cereals que havien collit i li vas dir això, que si podia gastar la seva lletra per a fer la cançó de batre, me va donar el permís, però jo li vas dir que citaria el seu nom perquè la lletra és d'ell. No parlem durant tot l'any, però sempre coincidim en Sant Antoni. ¿Vale? El Sant Antoni de Salesians,
del carrer
Sagunt, acaba la missa i és el sant i se li canten unes albaes. Vicent Fita sempre està. Jo vaig descobrir que sempre estava cantant albaes i ese dia fa uns anys. Aleshores, sempre, el mateix dia, vas a cantar albaes? Sí, vale, m'apunte, si vols canta ara. I sempre cantem les albaes junts des de fa uns anys. I l'altre dia li digui...
Va ser molt emocionant.
L'últim li vas dir... Vicent, tu saps que jo t'anomeno en tots els concerts? I fa... Calla! I diu... Mira, se m'ha erissat la pell. I jo... És que tu eres important, perquè tu t'inventes lletres i formes part d'esta tradició musical valenciana que tenim.
Saps? És que quan es va veure, vingué a saludar-nos i la seva salutació va ser inventar-se una alba i cantar-mos-la. Sí. Va ser preciosa. Preciós.
Sí, sí, sí.
Vine al mundo en requena.
Ahora visten de un modo que aunque no enseña nada lo marcan todo y esa es la antigua y la nueva, las mujeres de ahora visten de un modo que vistan como quieran me importa poco. Vull dir, se veu clarament que en un passat les dones eren objectes que apareixien en les lletres de les cançons. N'hi ha cobles que situen a la dona en el seu rol, que per exemple, viva la ronda que ronda i vivan los rondadores, vivan las mujeres guapas que salen a los balcones, ¿no? Los rondadores en els homes i les dones estaven en el balcó de floretes belles de que no podien baixar a participar. I hem passat de ser objectes a ser subjectes actius que volem transformar. Això, que ens encanten sempre i que n'hi ha moltes cançonetes populars que se continuen cantant, que diuen animalades, i que en contextos de festa i això, pues, te van entrant i encara estan ahí un poquet enquistades, però bueno, anirem transformant-les, Susana.
El que vull dir, això passa també avui en dia en la música actual, no? Els xiquets en les festes infantils no escolten música infantil, escolten estils de música que diuen barbaritats, per al meu gust també, i que, com estan en un ambient festiu, simplement les canten, les ballen, es divertixen i ni tan sols n'hi ha un pensament darrere. De la mateixa manera, aquestes lletres tradicionals també passaria el mateix, i el que volem és canviar, perquè al final la paraula és el pensament, i el pensament és molt important. I quan canviem la paraula, canviem el pensament i el sentiment. I és un poc el que volem fer nosaltres. És la nostra proposta. No obliguem a ningú.
La tradición que se ha transmitido de generación en generación, la mujer ha sido fundamental en esta transmisión. Nos lo han contado de Jimena Botifarra, que el último trabajo precisamente está dedicado a la mujer y en el cual tú participas, pero también un poco después Eliseo Parra, y nuevamente nos confirmaba que esa transmisión ha sido fundamental a través de la mujer. En este caso habéis hecho una actualización de las letras que ya se han quedado desfasadas con respecto a la sociedad actual que vivimos.
Sí, así es, así es. I clar, moltes vegades la gent a lo millor se pot qüestionar. I per què no han canviat tota la cançó, la lletra? Pues perquè a lo millor estem fent repropostes de cançons que sovint ballen els grups de danses, i a lo millor, si tu canvies només una part de la lletra, és com que la gent para més atenció, no? Tu estàs ballant la lletra de sempre i de sobte, ai, així que ha passat. Però si deia que l'abuela no sé què i que la xica no sé quants, i és com un toc d'atenció, no? És comparar més atenció en eixe punt.
A veure, en el nostre treball n'hi ha diferents coses. N'hi ha lletres noves que s'han fet aposta per a cançons. Inclús en Hortunes s'han respectat dos cobles tradicionals i n'hi ha dos noves. Una que va fer Noelia, que va situar Hortunes en el mapa. On estava. I simplement en Hortunes té moltes més cobles que la gent, però has de fer una cançó i no pots estar cantant 15 minuts. Però hi havia una que ens pareixia molt lletja, no? La de
Con que lo compararemos,
un baile sin castañuelas es como el que come nabos o el saco está con su abuela. I clar, hi ha algunes lletres que quan te diuen ai, Pepiqueta, bonica, no sé què, i és que té el proteccionalisme i tal. Jo, per exemple, no m'acaba d'agradar, però inclús eixes, bueno, vale, perquè un poquet és el carinyet, la forma de parlar així efectivament, però ja quan és el que acaba de dir, o el arracona me la tira me la arracó, si és casada no importa, si és fadrina millor, esta ni vaig a parlar-li a una xica llaura ara, si m'arriba el que no, la tira la rega ara, pues jo no voldria deixar de cantar eixes lletres d'estil tradicional, però no vull cantar eixes burrades. Aleshores, fem una rectificació i l'actualitzem i la podem cantar tot el món. Jo, per exemple, a l'escola són lletres que me venen molt bé per treballar les qüestions de gènere i que me serveixen amb l'alumna per treballar la mètrica i la rima, com a mestra. Ells s'escaroten quan llegeixen això, quan estan llegint això. Mare meva, quina burrada! Dic, pues, això es veia normal en una època i tal volta tenia un significat diferent al que podeu entendre avui. Però anem a actualitzar-les, fem coses noves i que ajudi a la gent jove a acostar-se, no a rebutjar aquesta música.
Siga viva, hay que seguir componiendo y aportando el nuevo repertorio. Hay que recuperar lo que está olvidado, reelaborar esa tradición, pero también hay que aportar nuevo repertorio. Aquí en este caso aportáis la Jota Alegre, que tanto la letra como la música es vuestra.
Realment nosaltres com a algo nou no hem fet res perquè la jota és del poble. Jo el que sí que vaig fer quan vaig compondre la jota és fer una jota a l'estil de l'Horta, perquè jo sóc de València i n'hi ha moltes maneres de fer les jotes. Jo la volia fer a l'estil de l'Horta i vaig estar parlant amb les persones que considerava que em podien aportar aquesta informació i que es podia ballar tranquil·lament i és una joteta balsejada de doble frase senzilla, molt fàcil de tocar-la per a tot el món, molt popular, i de ballar-la per a tot el món, molt popular. La lletra parla dels valors de l'amistat, dels valors de que encara que parega que tot de vegades cau, però sempre n'hi ha un espai per a la llum, per a l'alegria, i tot això m'ho va transmetre qui me va criar a mi, que va ser la meva iaia, i jo volia posar-li, o sigui, dedicar-li-la d'alguna manera. No sabia com fer-lo i quan nosaltres ens juntàvem en una casa que tenien en el camp amb els veïns allà en mitjà del carrer, que no estava ni no, era terra, ella va batejar el carrer de l'Alegria perquè dia que el comboi de juntar-nos i fer festa, passar-ho bé, era el més important i per això és la Jota Alegre, per tot això, que no és poc. I la veritat és que jo gaudís perquè moltes vegades acabem en ella com a repetició, sí. I és quan la gent s'alça i balla i acabar així és el més bonic. Acabar així un concert és el més bonic.
Apoteòsic.
Productor del disco, Pau Schaffer, ¿no? Lo conocemos como excelente compositor, arreglista, ha trabajado muy de cerca con Botifarra, ¿no? El Botifarra Symphonic no
así
se puede
es.
Entender sin Pau. ¿Ha sido el productor de ese trabajo?
Sí, anarem a parlar en ell i ell ja me va oferir al 2018 fer com les segones veus, un poc el coro de Botifarra Symphonic en directe, perquè anava a ser la presentació. Jo havia gravat la petenera i ja se va quedar ahí com a mitges que, pues que podien fer alguna cosa, però ell tirava per un camí que no, jo no me sentia identificada. I anys més després, vam tornar a parlar i ja començarem ahí a veure què podíem fer, perquè, clar, ell venia de la música clàssica, nosaltres tiràvem més cap al tradicional, ja veurem quin punt ens podíem trobar per a crear la música amb els instruments bàsics de tradició. La bandurra, llaüt, bueno, tots els que apareixen. I ell va afegir el piano i ens va oferir també el contrabaix. I vam
fer
ahí...
I un poc les cadències que, sí, que hi entenia des de el tipus de produccions que fan sinfòniques.
Sí, i sí que és veritat que les cançons tenen una expressivitat molt, no?, d'aquesta expressivitat clàssica.
Sí,
però...
recordem un tant, per exemple, el velatori, que ell pregunta, però com voleu que... I jo recordo que li deia, això té que ser un conte. Tu en el velatori estàs començant des de la intimitat de la mare que li ha faltat el seu fill al bat i ha de començar molt suau fins que puja a la ràbia i torne a la seva solitud, no? I la cançó va muntant així, un poc com que donàvem unes idees, ella agafava la idea i transformava, perquè també és molt creatiu.
Súper.
Molt.
A més que la seva manera era, arribava, per exemple, Jordi Sanz, i sense partitura ni res li deia, vull que toques esta melodia, tirori, tirori, tirora, Jordi Sanz, tirori, tirori, tirora. I el tio anava a inventar-se la melodia que volia crear en eixe moment.
O sea, és molt fluir,
sí,
fluïa,
sí, sí,
no?
Sí, sí,
i un poc això també ens va agradar molt.
Sí.
Posiblemente la pieza más emocionante del disco es la danza del velatori de Tavernes.
Esta va a ser una propuesta de Pau Xàfer. Le havia fer-la i ens va preguntar si ens importaria que formara part del disc, perquè sempre s'havia tocat i gravat en modalitat major. I per a ell el sentit era que estiguera en menor, per aquest tipus de cadències que té i el que conta un velatori. I ell feia una proposta sobre el que adés hem anat parlant, no? De que la música anarà relatant una història amb els instruments, amb com anaven entrant, com anava aquesta força creixent en la ràbia, però que al final te quedes en el teu plor intern i íntim. I jo, per a mi, és una de les peces que més m'agraden. La veritat, la gaudís moltíssim quan la toque i m'emociona molt.
És molt solemne, és una cançó que toca la ferideta i toca ahí, i encara que no tingués cap exemple en la família d'alguna personeta xicoteta que hagi faltat, però te connecta igual en els que ja no estan,
sí, a mi, jo
i
no
en el dol que has pogut sentir per qualsevol persona propera a tu.
La letra de Toni Mestre.
Toni, sí, Mestre, sí. Exacte, un altre gran.
diríem que hi ha dos peces que no s'han gravat en l'estudi, que estaven gravades en unes cintes per casa, sí, i que no podien faltar i estan ahí al final, que és el Yayo Titán i la mare de Noelia, Amparo.
De amor en los hierros de tu reja, de amor en su tela triste queja, de amor que brotó en mi corazón, cantándome así con su dulce canción. Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata, todavía sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor la luz del día. Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata, llámame.
Batiste Lerma Alonso Titán.
Bueno, trobarem... Jo sabia que esta cinta existia, és un casset que el meu iaio va gravar ahí totes les sarsueles que se sabia. O sea, és un casset que només té sarsuela gravada pel meu iaio a capella. I sí que és veritat que n'hi ha dos cançons, que una és Muñequita Linda i l'altra és Amapola, que Amapola és la que està el tall en el disc Titana. Acompanyat per el piano per Salvador Caballer Tarín, que justament fou el meu mestre de primària i el que va donar un poc la veu d'alarma als meus pares dient-li que jo era prou antonaeta i que a veure on me'n portaven a cantar en 9 anys. I m'apuntaven a la grup de danses El Poblet.
I quants anys tenia ton iaio quan grava això?
Tenia 82 anys, sí, sí, quan grava eixa casseta a capella i allà vas que vas. Va dir, no he pogut dedicar-me a la música com a mi m'ha vellit, però jo me quede tranquil que grave un casset en casa en la gravadora.
¿Cómo puedes tú vivir tan sola?
València que s'engalana, València que s'engalana,
y también en ese corte número 13, Paro Lerma Zamorano, que es tu madre.
Mi madre.
Que tú explicas en el libreto que antes tú ibas grabándola a ella y has invertido los términos. Ella es la que te va grabando a ti.
Ella se amagaba porque ella anaba también a clases en APA a aprender valencianes. I quan havia d'assajar, que anava en la gravadora, ella s'amagava. I de fet se sent en la gravació, se sent el periquito que teníem en aquell moment. I va ser tota una sort perquè ma mare va faltar el 2018 i vaig trobar esta gravació després. I clar, quan vam dir lo del disc, vam dir és que el iaio i la mamà han d'anar de cap, perquè això és un regal per a la família, un homenatge d'eixa... de tantes famílies, no? D'eixa tradició de cantar a casa per a fer-se la música i per a transmetre la cultura.
No sé si algú quan ho ha sentit se n'ha adonat, perquè sí que molta gent, però és molt graciós perquè ella fa la cantar quan comença a cantar na, 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 i fa el que fa la percussió, els vents. Ho fa en la boca per acompanyar-se.
Sí, tremenda.
És que no, fe, sí. No se farà l'entonaeta la de l'Uïdos.
No, fa, és, crec que és la de... València que s'engalana... I fa així.
I continua.
Fa així, sí, sí. I té, hem posat un 1 i 12 i un 1.
Tinc una barraca en l'horta.
Hoy en el tiempo de los sonidos de Planeta Azul nos acompañan Noelia Llorens Titana, Susana Díaz Tejedor. Nos han presentado Titana, el próximo 2 de febrero se van a presentar el de Sars. Creo que vais a preparar un concierto muy especial.
Sí, estem preparant un nou directe, que això no ho havíem dit encara en ningú lloc, però estem preparant un nou directe en algunes modificacions en les cançons, en alguns enllaços, bueno, ja veureu si veniu. Un poquet més de percussió. Tenim la incorporació d'un nou membre, que és Didac Palau, Xirivella, que és el xino de Tres Fan Ball, i fill de la primera tabaletera documentada al País Valencià, Rosa Xirivella, al segle XX. I, bueno, i ve d'una nissaga de música tradicional molt gran, de iaios, cantaors, versaors, que tocaven la dolçaina, tabal, de tota la vida... També tindrem a Rosella Antolí Santolària en la dolçaina dolçainera, filla de Vallahora, alcoblana, i que també ha begut esta música de carrer i
que
popular.
Que la coneix de tota la vida.
Que la coneix Susana, claro. De tota la vida, i havia d'estar també en el concert, farà una col·laboració en una cançó. I després el trio de vent de Paterna, que ens ajudarà a fer eixa part instrumental de la fandangà, en la qual se necessiten clarinet, trombó i trompeta. I estaran ahí presents María Davis Rodríguez, Pablo Roig Monzón i Samuel Hernández Domínguez, que, a banda de fer-ho molt bé, he de dir que són tres persones molt joves que s'han interessat per aprendre el toc tradicional
i que són els que gravaren en el disc. Perquè una cosa que nosaltres en el disc, ja hem parlat, però volia dir que tinguem en compte, a banda d'aquesta actualització de les lletres, és que... Volíem que la presència de la dona no sols fora en el cant, sinó també en els instruments. Per això en la banda hi ha tres dones en la formació actualment, que són Euge, tocant el contrabaix, Blanca, el piano, i jo mateixa. I després que fora també intergeneracional. Per això participa Victorieta, participa Teresa, Noelia, gent jove... Volíem que hi haguera una participació del que convoya este tipus de música popular, no?
I com a invitados, les voces, Miquel Gil, no?
Miquel Gil, el més major i el més sabut.
Que... I xerrador.
Miquel Gil, bueno. Ja el coneixia de fa molt de temps, es tornaren a retrobar en un concert que va fer Botifarra a Castelló, al Castelló de la Ribera. I no m'havia vist en feia molts anys i segur que quan me va veure... pues va veure com que jo havia evolucionat molt i quan li varen oferir fer el directe del disc Arrel d'Acció Cultural, me va telefonar perquè ell volia que jo li acompanyara en aquesta aventura, no? Aleshores, la meva cara, quan me van telefonar per a dir-me, no, és que Miquel Chil ha dit que vol que siga Noelia Llorens Titana, i jo, però segur que ha dit el meu nom. I ells, sí, vull dir, he après moltíssimes coses en Miquel, sobretot a nivell d'escenari, de preparar les coses per a parlar, presentar les cançons. És un home que... té molt de nervi, però és després a transmetre serenitat, saps? I m'ha ajudat molt a créixer, és una gran persona i considero un gran company i amic.
Pues déjeme la Botifarra, no? També.
Bueno, què dir de Botifarra, que és també una de les persones, no, que ha pujat als escenaris, que abans de pujar-se als escenaris ja havia rebut moltes burles per això de cantar cants de batre i fer eixos arreos. Me recorde que me contava que es burlaven d'ell i de Lola Tortosa, cantaora també, que pues que s'ha menjat tot això, ha anat obrint el camí de totes aquestes persones que no tenien el que feia, i s'ha mostrat d'on veníem i ha donat com ha popularitzat el fet de la música tradicional. l'ha pujat als escenaris i li ha donat la importància i el valor.
I té un carisma que aplega a tot
exacte.
El món. I per això
és
té un cantaor, gran èxit.
És cantaor i contaor. Que la gent no solament va a veure què canta, sinó a veure què conta. No?
Un poc li passen com important. A tu, eh? Ja. A mi pensant-ho ara, me fa por si Miquel Gil, Botifarra i tu coincidiu algun moment en l'escenari.
No, això no pot ser.
Millor.
Perquè si no pararíem de parlar i de xerrar.
Vaya tres que xerren.
Vamos!
Toni Navarro, violí.
Sí, Toni Navarro, violí, sí que és veritat que va més en cantant en els grups de danses, allí a Bocairent, en la Comarcal, crec que també està fent alguns concerts, algunes actuacions. I jo m'alegre molt perquè és una veu que sempre he tingut present, també anava a classes en APA, i jo sempre el sentia cantar, me pareixia que tenia una veu molt especial, i sempre m'ha anat, no, com en paral·lel, jo sabia que ell existia, ell sabia, me coneixia a mi, i quan gravarem el copeo de Bocairent li digui és que has de participar perquè és del teu poble, vull dir, no pot participar, no té sentit que participe una altra veu que no sigues tu.
Puc contar així una anècdota?
A veure.
Resulta que Pau va fer ahir uns arranjaments per al copeo que se n'eixen un poc del copeo tradicional.
Sí.
I Noelia li agradava molt, però estava esperant la reacció de violí. Quan violí el va escoltar i va dir «Ai, que bonic!», Noelia va dir està
sí,
correcte.
Està correcte. És com, clar, l'home del poble te dona el vistiplau de la seua peça, no? Més important, per dir-ho d'alguna manera. I això, molt, també molt especial i molt, molt bo. És que se molt temps de
persones. Ens uneixen moltes coses a Bocairent, d'una banda i de l'altra. Sí.
Sí.
I Teresa Segarra, no?
Teresa Segarra serà la veu més explotada eixa nit. Perquè...
I ella encantada, també.
Perquè en el disc només canta la fandangà, però en el directe, quan ve, canta fandangà, canta malagueñes, canta...
Ortunas.
El fandango Ortunas. Vull dir, fem servir la seua veu perquè és molt bona, brilla, i bueno, això sempre m'ha donat el meu lloc per a poder cantar i jo vull tornar-li tot això que m'ha donat ella.
La cita, Noelia Llorens, Titana, viernes 2 de febrero, 7:30 de la tarde, Palau del Sars, Teatre Martín y Soler. Cita a no faltar. De Noelia Llorens, Titana y de Susana Díaz Tejedor. Muchas gracias y un verdadero placer.
Muchísimas gracias.
Gracias a tú.
Un placer.
Gracias.
Vamos a ir finalizando esta edición que si quieres puedes volver a escuchar en podcast. Fuera del horario de emisión, en la radio, te sugerimos que busques los programas que más te gustó o te perdiste en lossonidosdelplanetazul.com. También lo vas a encontrar en las plataformas de radio y música en streaming. Síguenos, dale a me gusta en la página de Los Sonidos del Planeta Azul en las redes sociales para estar al tanto de los nuevos programas, noticias y otros contenidos que compartimos. Nuestro agradecimiento a Sarizorio, en la mesa de sonido y el montaje del programa. Los saludos y la gratitud por la escucha de quien te habla, Paco Valiente, en la dirección, guión y presentación. Os esperamos en la próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música.